ens acompanya l'escriptor, enigmista i recent premi Sant Jordi, Màrius Serra, que aquest dimecres ha protagonitzat la conferència Poesia i Joc Verbal, activitat englobada al 12è Festival de Poesia. Sant Cugat, bon dia.
Hola, bon dia.
Quina relació hi ha entre la poesia i el joc verbal, o millor dit, hi pot haver poesia sense joc verbal o joc verbal sense poesia?
No hi pot haver poesia sense joc verbal, perquè fer poesia, com fer qualsevol gènere literari, és posar paraules en joc. En canvi, hi pot haver molt de joc verbal sense cap mena de poesia i sense cap mena d'interès, també, perquè sovint ens embriaguem amb la capacitat que té la llengua per sorprendre'ns i de vegades, diguem, ens passem de voltes i juguem una mica més enllà fins i tot del que fora raonable. La poesia va néixer clarament per dos motius, no? Segur que hi havia la vessant expressiva, però també n'hi havia una altra, que era la mnemotècnica. D'aquí van néixer les rimes, especialment, que és el que s'associa a un nivell popular més directament a la poesia, i és aquesta música que ens permet recordar certes paraules, relacionar-les l'unes amb les altres, i de fet rimar és jugar amb els mots, no?
I en aquest sentit, quins autors han sigut més juganers?
Bé, n'hi ha moltíssims d'autors i en la nostra tradició, sortosament, de boníssims, no? Cada poeta juga amb el llenguatge a la seva manera, tots n'han estat. El que passa és que és veritat que hi ha algunes tendències estètiques que hi tenen una tirada major, per exemple el barroc. El barroc, a totes les literatures i també a la nostra, tot i que en el nostre cas de vegades és un barroc més tardà, es caracteritza justament per aglomerar molts mots, no? Hi ha una cert èmfasi en la complexitat i en l'acumulació de paraules, de manera que jo porto uns quants, vaig mostrar uns quants poemes anomenats laberints, que són pràcticament com una xarxa, com una graella de mots encreuats, no? Són poemes que permeten moltes lectures, són poemes de caire religiós, alguns d'ells, i tots ells de to barroc. En aquest sentit, el rector de Vallfogona, i un que es diu En forma de laberinto especialment, va ser probablement un dels màxims exponents.
I aquest grau de dificultat, a vegades, doncs, que entranyaven aquests poemes, eren fàcilment intel·ligibles pels seus lectors?
Val a dir que el concepte de lector també s'ha de posar en context, no? I aleshores, clar, en cada època era molt minoritari la capacitat de llegir. Tot i així, fins i tot entre aquesta elit o entre aquests grups reduïts de lectors, aquests costaven molt. Intel·ligible, sí, però parcialment. En tot cas, sempre hi havia un flaire d'enigma, de misteri, com de dir, no arribo a assolir, a capir tota la magnitud del text. Fet que, d'altra banda, és inherent a qualsevol poema, sempre, encara que no hi hagi un joc verbal flagrant, evident, sempre hi ha com una certa sensació que no l'abastaràs tot. Aquesta és la grandesa de la poesia. Un poema és bo quan és llegit i rellegit i cada cop apareixen nous sentits, nous drinks, també formals, de vegades conceptuals, de vegades estrictament els trops, no? Les figures literàries. Però hi ha un determinat tipus de poema que és enrevessat per antonomàcia i aquests formen part de la tradició barroca, sí.
Vostè principalment ha publicat assaig i novel·la i podríem dir lingüística. Quin lloc ocupa la poesia en Màrius Serra?
Bé, la poesia a mi em plau molt llegir-la. No en sóc un gran lector, val a dir que llegeixo molta més narrativa, molta més assaig, però també és com afinar l'instrument, no? La poesia és l'expressió més pura de qualsevol llengua, la més radical. I d'altra banda, com a escriptor, la poesia no em visita, diguem, no, crec que he escrit molt pocs poemes en el decurs de la meva vida, molt pocs, i alguns ben sentits, però molt pocs, i no crec que s'hagi ni es pugui forçar. És absurd pretendre versificar quan no hi ha una necessitat expressiva que comporti una depuració de llenguatge lírica, no? I no és el meu cas. Jo sóc profundament narratiu en totes les meves expressions i sóc un home que parla i viu en prosa.
Vostè reconeixia l'actitud i la resistència de les generacions que van mantenir la llengua durant l'etapa fosca del franquisme en rebre el Premi Sant Jordi de novel·la tot just fa uns dies. Com veu la situació de la llengua ara i quins plans de futur de la llengua, per la llengua han de tenir?
Bé, la situació és la del got. La situació és la del got, que sempre es pot veure mig ple, mig buit, depèn de quina part del got miris. Avui sortien unes notícies de l'Institut d'Estudis Catalans, uns estudis que hi ha 10 milions de parlants de la nostra llengua, que hi ha un coneixement de l'escriptura del català major que mai, i alhora també amb clarobscurs que hi ha territoris en els quals recula d'una manera molt clara, per exemple a Perpinyà, per exemple a Alacant, i també accions polítiques molt concretes, molt determinades, molt devastadores contra el sistema escolar balear i valencià. I naturalment en aquests darrers dies, a través d'aquesta germanització del color verd que hem anat sentint, doncs també amb pretensions d'aplicar-ho també al sistema educatiu català, que és el moll de l'os, no? Jo no he estat mai un pessimista ni soc gens apocalíptic, però és veritat que hi ha molts elements per estar en alerta, i en aquest sentit els plans de futur que jo, parafrasejant el títol de la novel·la amb la que he guanyat el Sant Jordi, demanava, són plans que passin per un ús massiu, un ús sentit, un ús estès, i la meva recepta per això és el joc, és el plaer, és veure-la i viure-la com a font de plaer, no pas com a font de conflicte, no? Qualsevol llengua suma, ens afegeix, ens enriqueix, i el fet que qualsevol llengua pugui recular hauria de ser vist amb alarma, una alarma social que es dona per altres motius d'una manera molt més clara, i que de vegades sembla que quan es tracta de llengua sembla que estiguem parlant de coses menors, ans al contrari, és el moll de l'os, i en aquest sentit cal estar alerta tothom.
Els pares han de poder triar la llengua en què s'eduquen els seus fills aquí a Catalunya?
Els pares trien per als seus fills tot allò que ells que els compet en la seva vida privada, quotidiana i també pública. Per exemple, portar-los a viure en un país com França, on podran triar entre afegir les llengües que es donguin, però no podran triar estar fora del sistema escolar francès. Jo el que dic és que els pares han de poder triar l'educació que vulgui els seus fills, per als seus fills, dins d'un sistema consensuat. Un sistema consensuat per una societat, com passa en tots els països. Si la teva resposta és si els pares poden o han de poder triar el castellà com a llengua vehicular per a l'educació dels seus fills, la meva resposta és un no rotund i clar. Igual com qualsevol ciutadà català no pot triar el català com a llengua vehicular per l'educació dels seus fills fora de Catalunya.
I ja per acabar, com veu la situació política ara, que sembla que han arribat a un acord de Convergència i Unió i Esquerra Republicana?
Jo la veig dalt d'un vaixell, la veig en marxa i amb grans moviments de mar, és a dir, no van per una autopista, van en vaixell, i en vaixell de vegades hi ha tempestes, però avancen en la direcció adequada, que penso que hem de dir-ho d'una manera molt clara. Una majoria significativa de la societat catalana ha arribat a la conclusió, partint de posicions molt diverses, que aquesta destinació final d'aquest vaixell no és Ítaca, sinó és un estat propi. I crec que ara anem en aquest camí, i els motius seria molt llarg ara d'esgranar-los, no? Ara bé, la política i la política partidista té aquestes coses que passen en les travesses i en els mars, de manera que ben segur que viurem grans tempestes i les aigües seran molt proceloses.
Doncs Màrius Serra, moltes gràcies per atendre Cugat.cat i fins la propera.
A vosaltres.